Sant Cugat a Fons, amb Carme Reverte.
I 11 minuts, tercera i última hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dijous, i obrim l'espai M'estimes, M'estimo, T'estimo, dedicat a la infància, i ho fem en companyia, com cada dijous, de la Verònica Bronstein, de l'Institut de la Infància. Verònica, què
hola,
tal?
Hola, bon dia, Carme.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Sí? Sí. Avui amb temes també interessants, no? Com sempre, des de, ens posem al nivell de, dels més petits per intentar entendre i veure quines són les mancances que tenim nosaltres com a adults, no? Que sembla increïble, però no els entenem, tot i que nosaltres també hem passat per aquesta etapa de la vida.
Sí, sí, sempre aquest tipus de seccions són adreçades als malestars i neguits dels pares, a costa de posar-se a la pell dels nens, i aquesta és la idea.
Avui parlem de pèrdues que es tenen i que tenen una repercussió a nivell emocional.
Sí.
Què considerem una pèrdua emocional?
Bé, aquí és molt important diferenciar la pèrdua, la separació, el dol. Normalment les pèrdues fem que estiguin relacionades amb la mort. Avui no parlarem de mort. És veritat que la mort és una pèrdua, però la pèrdua va més enllà de la mort. És un aspecte molt més ampli. Això vol dir que està molt més present a la vida, perquè la mort, evidentment, es presenta. En la vida d'un nen es presenta menys que la vida dels adults. Quan tu vas creixent, no? Tot el teu voltant comença a tenyir-se, no? De mort. Els avis, per exemple, estan, no? Molt, tots els amics, la gent de la seva generació, els nens no. Amb la qual cosa, el tema de la mort en els nens, a no ser que sigui una experiència puntual, més excepcional, algun avi, algú de l'entorn de la classe, de l'escola, no és una vivència quotidiana. En canvi, la pèrdua és una vivència gairebé quotidiana. Tenim petites pèrdues, i a més aquestes petites pèrdues són les que ens preparen per assumir una mica millor, no del tot, perquè la mort mai es pot acceptar del tot, però sí que ens entrenen al fet de tenir una renúncia, no? Despedir-te, acomiadar-te d'una persona, un ésser estimat. I en aquest sentit, els nens cada dia gairebé, des de, per exemple, l'adaptació a P3, però no només l'adaptació a P3, tots els nens que canvien
diferents
de mestre,
cicles,
no? Canvien d'escola, o l'amic s'ha anat a una altra escola, aquestes són petites pèrdues. La mort d'una mascota, la separació a l'àmbit familiar, per exemple, avui en dia tots els nens a la família tenen alguna separació gairebé. Si no la tenen a la seva família, la tenen amb els amics, perquè els pares d'algun amic segurament han passat una situació de separació, i tots els nens és universal que tinguin la por de que els pares es separin. Hem tingut el programa passat, per exemple, una
inquietud, noia, no?
Una inquietud, no? Una nena que ha vingut aquí de manera espontània i ens ha explicat la por que tenen els nens, el pànic, deia, no? Quan els pares discuteixen. Això és perquè la separació és una constant en el cap, a la fantasia dels nens. I això els adults, per exemple, no ho entenem. Nosaltres diem...
És una constant perquè és una realitat, i a més cada vegada més.
Cada vegada més. I més enllà de que passi o no passi, els nens ho tenen molt present, i a més amb un sentit de culpabilitat enorme. Perquè, clar, els nens pensen que qualsevol baralla entre els pares és degut a que ells no han fet alguna cosa. I com que sempre els nens alguna cosa no han fet, o no la fan de la manera que els adults volem, ho esperem, clar, sempre alimenten aquesta fantasia. Amb la qual cosa, el tema de la pèrdua, sigui real o sigui a nivell de fantasia, sempre està present, és una constant.
I els pares no ho contemplem com a tal, és a dir, els exemples que tu posaves, la pèrdua d'una mascota, el canvi d'escola, el canvi del grup d'amics, els pares ho interpretem més com, com un repte, com un pas que s'ha de fer i que s'ha de fer amb normalitat, però no ho entenem com ho estan entenent ells, que és com una pèrdua, segons comentes.
I no li donen la gravetat, perquè evidentment les situacions que han d'afrontar els adults són complexes. I clar, tu dius, a veure, jo amb el que he d'afrontar no serà perquè s'hagi mort el peix, però potser que aquest peixet que el nen tenia, per exemple, una situació que ens va arribar per part d'una mare per xarxa social, ens va dir, per exemple, en una família numerosa, el nen tenia un peix i es va morir. I clar, la família no entenia que aquest nen estigués tan afectat per la mort d'un peix. A més, bé, mira, anem a comprar un altre, no? O sigui, això per els pares...
Ho substituïm ràpidament.
No, clar, el nen el que volia era aquest peix, perquè aquest peix s'ho havien regalat en una situació molt especial i en una família numerosa, per exemple, aquest nen deia, jo és que era l'única cosa que depenia de mi i que jo era meva, perquè tot jo ho he de compartir. L'habitació l'he de compartir, els pares els he de compartir, i això era meu. I aquesta cosa, l'única cosa vivent que era meva, i se m'ha anat, no? O sigui que, clar, els pares no entenien. A més, els nens no verbalitzen igual que els adults. Els adults tampoc és que verbalitzen moltes vegades, això ho veiem a les parelles, no? De vegades les dones normalment tenen més facilitat per verbalitzar, els homes potser que una mica menys, i això és una
realitat. Sí, però sempre hi ha una situació de falta de comunicació, no? Que és un argument que...
Clar, i de vegades esperem que els nens també es comuniquin, com voldríem els adults, i no poden, no saben com ho fan, a través de símptomes, a través de moviment, els nens que són molt moguts, la major part de les vegades no és degut a alguna coseta del cervell, és degut a que hi ha una causa que genera un malestar i aquest nen està molt neguitós.
I com hauríem d'actuar?
Bé, és difícil si tu li preguntes què és el que li passa, però s'ha d'observar. La Maria Montessori, que és tot una referència, deia, quan tu no entenguis, ho deia al nivell de l'escola, quan tu no entenguis el que passa, has d'observar. Has d'observar com està el nen, com dorm, com es relaciona, si tot això passa tot arreu, si passa només en un àmbit. Hem d'observar i hem d'estar disposats a parlar amb ell quan ell vulgui. Que saber que tens un adult disponible canvia molt la cosa. Quan els nens no tenen un adult disponible a escoltar, el malestar és major. Quan el nen entén i un adult d'una manera conscient li diu, mira, jo entenc que no t'estàs portant malament perquè vols, sinó perquè alguna cosa, algun neguit, de vegades jo estic aquí i quan vulguis ho parlem. Però de vegades ni tan sol el nen de manera conscient entén què passa. Per exemple, a les adopcions els nens tenen un moviment i un malestar, un neguit interior molt gran. I això, amb el temps i amb un treball i un acompanyament i amb la idea de que aquesta pèrdua que ha tingut no es repetirà perquè l'abandó ha sigut real, amb la qual cosa, bé, tot això es guanya amb la confiança a la vida, no? Quan hi ha hagut una relació, una situació més traumàtica, clar, tot això és més difícil, però tot se superarà, no?
Bé, doncs veiem que coses que normalment nosaltres no hi donem importància realment la tenen i hauríem d'aplicar, com deies tu, l'observació i que en cada cas, doncs...
És diferent.
Clar, s'haurà d'actuar en funció de...
Sí, jo penso que sobretot, com que la solució per part del nen no depèn ni del nen ni de nosaltres, jo penso que la solució ve per part de l'adult, no? El fet de que l'adult entengui que al nen li passa una cosa. I això és un pas. No és mandra, no és rabieta, no, no és rancunya, no ho fa a propòsit per molestar-nos, no és una rebeldia. És perquè passa una cosa. I el fet de tu d'entendre això i de fer-li entendre que estàs entenent això també relaxa molt. A un nen ho tranquil·litza molt.
Bé, doncs, si et sembla, avui proposem un tema musical, igual que vam fer l'última vegada. Tenim una proposta que és de Presuntos Implicados, una cançó que també relaxa molt, Verónica, i després continuarem parlant del tema, però ho farem amb una convidada ben especial.
Ooh. recuerdo se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, 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 sí.
Amb presumptos implicados, continuem a l'espai M'estimes, t'estimo, M'estimo, t'estimo. I ara ho fem per parlar del tema que hem abordat al començament, però ho fem amb una persona que acaba de treure un llibre. No s'ha presentat encara, es presentarà el dilluns 26 d'octubre a partir de 7:45 a la llibreria central del Raval. Ella es diu Anna Llenes i és autora i il·lustradora dels llibres infantils més venuts en els últims anys, com per exemple El monstre de colors. Ella ens presenta aquesta vegada Vacío, el trobem en castellà, i en català El buit. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
Déu-n'hi-do, quin treball, no?, més bonic.
Aquest sí, Déu-n'hi-do, el tema de les emocions i tot això, molt xulo.
I precisament tractes en aquest llibre El buit, el vacío en castellà, que poden tenir els nens. És difícil no tractar tot això perquè ho entenguin els més petits?
Bueno, sí, és molt difícil, és difícil pels grans, imagina't també pels petits, no?, que se suposa que també els hem d'acompanyar i d'ajudar, i a nosaltres ens és molt difícil, no?, perquè és que, bueno, clar, com concret, no?, el sentiment del buit que experimentem, doncs és una cosa molt difícil, no?, de pair, de gestionar, però, bueno, tant grans com petits ho sentim, per tant, també és important que en puguem parlar, no?
Explica'ns una mica de què va aquesta història, que té una protagonista, una noia que es diu Júlia.
Sí, doncs mira, bueno, la Júlia, doncs al principi, no sé si... al principi de la història, no?, doncs li passa una cosa i que li genera, no?, doncs que es queda amb un gran buit, no?, que en els nens se'ls pot dir també, ostres, té tot això, no?, tenia aquestes coses i les perd, no?, se'n van... i llavors es queda com amb un forat, no?, i es queda amb un forat a la panxa, com amb un buit. I llavors la història, no us desvelaré el final, però va una miqueta, doncs, de que la Júlia amb aquest forat a la panxa, amb aquest buit, doncs no li agrada gens, i el que intenta és buscar un tap per tapar-lo, no?, per tapar el forat i per omplir-lo, i que així se li pugui passar, doncs, el neguit, no?, i el malestar.
Jo he vist la il·lustració, la portada, que realment és fantàstica. O sigui, es veu el cartró de les caixes de cartró, amb el seu color, amb la protagonista i amb aquest forat que se'l veu.
Sí.
S'ha de ser molt gràfic, no?, perquè això s'entengui. Aquest forat a la panxa de color blau, que és el color que té el seu vestit.
Exacte, sí, sí, és que de fet el forat, vull dir, tots el, quan hem, no, que arribé, no sé si, home, potser és, jo crec que qui més qui menys tots sabem de quina sensació parlem, no? I pot ser molt física, no? Inclús, exacte, és com la situes una mica aquí la panxa, no? I té com, com un buit, com un forat, no? I llavors, doncs, el fet d'haver pogut trucar la coberta, no? Amb aquest forat, doncs exacte, queda molt explícit el i es transmet, no?, el sentiment.
Mm-hmm. Verònica, tu li volies...
Sí, a mi m'agradaria si ens pots fer així com un petit regalet. Aquesta és la primera presentació, avançament als mitjans. O sigui que gràcies, Anna, per acompanyar-nos avui i haver acceptat aquesta invitació. A mi m'agradaria demanar-te, un favor, que ens facis alguna lectura petita d'algun trosset així en exclusiva, podries?
Home, i tant, no, gràcies a vosaltres. Bueno, doncs si voleu us començo a llegir una mica la història.
Sí, sí.
Bueno, diu, en una caseta petita d'un poble mitjà, a dalt d'un gran turó, hi vivia la Júlia amb la seva família. La Júlia era una nena normal i corrent, com qualsevol altra. La seva vida era feliç i tranquil·la. Però un dia, de cop i volta, tot allò se'n va anar i ella es va quedar amb un gran buit. Un enorme buit. No, bueno, jo aquí vaig passant les pàgines, la veritat és, clar, anem veient les imatges, no?, que també diuen, i diu, es veu la imatge, no?, de la Júlia amb un fons de neu, i diu, per ell s'hi colava el fred. D'ell en naixien monstres. Ell ho xuclava tot. I anem veient tot d'escenes del buit, no? Llavors un dia va pensar que només havia de trobar el tap adequat. I la veritat és que li oferien taps de tota mena. Hi havia taps bons i d'altres aparentment bons. I aquí ho deixem.
És a dir, que cada Júlia ha de trobar el seu tap.
Més o menys, exacte, de moment sí, sí, ella va buscant el seu tap, no? Ja mirarem si això del tap al final és la solució o no és la solució, no? Però d'entrada amb ella, la Júlia, el que està a la banyera, es veu una escena que està a la banyera tipus a l'Eureka, no? I en allà mirant justament el tap de la banyera diu, ostres, ja està, no? Ja tinc la solució, amb un tap, aquí ho tapo i tot arreglat, no? I llavors ella es passa pues gran part de la història buscant taps, no? I anem veient també una mica... Jo dic que, a veure, és un llibre que és per nens, però també és per adults, potser és el llibre més adult que he fet fins al moment, també, tot i que jo crec que és això, que els nens saben perfectament, els nens que han viscut ja, perquè, clar, això necessites experiència de vida, haver viscut coses, no?, per tenir una pèrdua emocional, per exemple, o, no?, o, clar, un nen de 2 anys o de 3 anys, ojalà no l'hagi experimentat encara, no?, però vull dir, si no, com deia la Verònica, no?, una pèrdua d'una mascota, un familiar que es deixa de veure, o sigui, qui més qui menys estem parlant de coses importants, no?, de vincles, de relacions importants que en un moment determinat, per una causa o una altra, doncs allò falla i allò falta, no?, estem parlant de la falta, no?,
I
llavors sí que per nens que bueno, pues com una mica... si no ho han viscut, s'ho trobaran, no? Llavors, com a normalitzar una miqueta també que se'n pugui parlar, no?, de la falta, de la pèrdua, de les necessitats humanes, no?, de la tristesa, de molts aspectes una mica també tabú i dolorosos, sobretot jo crec que són tabú perquè és que són dolorosos i també són difícils de racionalitzar, no?, perquè en aquest cas... I en concret, doncs, bueno, a mi m'ha costat molts anys escriure aquest llibre, no? També perquè és com que sabia que volia explicar, però com ho explico, no? I com ho dic, no? I he tardat molts anys en poder-ho elaborar i en poder-ho escriure, no? Perquè m'era molt difícil també posar-hi paraules, no? Amb una cosa tan visceral, tan emocional i tan buida, no? Tan buida de contingut i tan buida de tot que no sabia com donar-li forma, no? Però bueno, una miqueta és aquest el...
I és difícil, m'imagino, Anna, que és difícil com ens estàs explicant, però sí. a més a més, la dificultat és fer-ho fàcil i entenedor per tothom. Aquest és el gran repte, no?
Sí, sí, suposo, clar, a veure, jo sí, 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 és el gran repte, però si tu arribes a fer fàcil i entenedor una mica per tu mateix, després és com més fàcil, no?, potser de poder-ho dir. I jo crec que el procés ha sigut, a veure, jo no fàcil, o sigui, jo he pogut treure com una mica alguna llum molt, molt mínima i molt breu de lo que, bueno, de lo que he explicat, i que molts cops ho explico i sort de la il·lustració. Jo bàsicament, jo ho dic sempre, jo sóc il·lustradora, llavors molts cops els dibuixos diuen coses que ni tan sols jo sé, no passen ni pel meu procés racional, o sigui, pots fer un dibuix i allò està transmetent i està manifestant una cosa i potser no cal posar-li paraules, i potser no cal ni que ho entenguin paraules, no? Perquè, perquè és així, no? És com un altre llenguatge en paral·lel que surt d'un altre lloc, no em preguntis d'on, i allà està i diu coses, no? Però sí, com tu dius, sí, és un repte, clar que és un repte per mi, però també el primer repte és, jo intento, no? Ja des de petita era molt de, oi, i per què? I sempre em pregunto, era un taladro, no?, de nena, perquè sempre em preguntava, hi ha coses que m'encuriosien moltíssim i m'interessaven molt, llavors intentava desxifrar i entendre, no? I clar, bé, al final he après que en veritat no hem d'intentar entendre tant perquè les coses no s'entenen, i que també quan acabes entenent alguna cosa és una versió, no? Només és una manera de veure-ho. Però sí que potser aquesta recerca, aquesta búsqueda de simplificar coses, és el que després em porta a voler parlar-ne, no?
Tenim a la Verònica, que estava encantada, però literalment, perquè l'hem fet baixar dels núvols.
I mira que no serà perquè amb l'Anna no treballem, perquè tenim una formació que es diu Educació Emocional i Literatura Infantil, que ho hem fet moltes vegades a Sant Cugat, per cert, i treballem molt juntes i fem moltes coses, i a més hem començat abans de que l'Anna Llenas fos l'Anna Llenas que tothom coneix ara. O sigui, l'Anna ha sigut molt generosa, ens ha fet la il·lustració del pòster del Petits Grans Llibres, el festival que organitzem, no ens coneixíem i des d'ahir va néixer un vincle que espero que no es perdi. Avui parlem de pèrdues, jo espero que es mantingui en els anys, que creixem molt juntes amb l'equip també, i no serà perquè jo no tinc oportunitat de treballar amb l'Anna i escoltar-la, però avui estic encantada perquè és aquests moments, saps, com molt històrics, no? És un regal tenir-te avui, Anna.
Bueno, i a més que tu has viscut el procés també del llibre, eh? Sí. El que era la maqueta i això, la Verònica, la van, amb l'Institut de la Infància, us la vaig ensenyar fa un any i pico, no?
Sí, en una formació que era de separacions, pèrdues i dol, precisament, l'Anna va portar això que eren unes pàgines muntades a mà. Era el llibre fet a mà i encara no tenia ni editor, i era clar, això era un regal, no podíem ni fer fotografies d'això perquè era una cosa inèdita, clar. I que ara això surti després del Monstre de Colors, que ha tingut un reconeixement impressionant, és un llibre molt valent. S'ha de felicitar a l'Anna perquè serà una molt bona eina per adults. Sempre diem, quan els pares o els mestres ens diuen com podem, quin llibre podem trobar, costa molt de trobar coses maques, i jo sempre dic, no és tant que el nen llegeixi el conte, sinó que tu llegeixis i tinguis el vocabulari adient per poder parlar d'aquest tema. Jo penso que serà una molt bona eina. Als nens els agradarà molt, però als adults serà una brúixola que ajudarà molt, Anna.
Uh-huh. El 8 en català, El vacío, en castellà, editat per Bàrbara Fiore, la seva autora, amb nosaltres, ens ha acompanyat l'Anna Llenas. Per cert, la presentació del llibre, tornem a insistir, és el dilluns 26 d'octubre, a 8:15 del vespre, a la llibreria central del Raval, a Barcelona. Anna, hem estat encantades, que ens hagis acompanyat avui per complementar i donar-li més importància al tema que tractàvem avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies per la teva feina. Adéu-siau. I, Verònica, se'ns ha acabat el temps,
sí.
Molt
I
ràpid.
I dir així una exclusiva, perquè encara no és
estem
públic.
Estem més d'exclusives.
Sí, avui Vinga. Estem d'exclusives. Que la tindrem a l'Anna Llenas amb aquest llibre, el Petits Grans Llibres, que serà al novembre. Aviat anunciarem. Però tindrem molta Anna Llenas, aquest llibre en concret es presentarà a Barcelona el dia que has dit, però a Sant Cugat també ho tindrem, el Petits Grans Llibres, o sigui que molt aviat la tindrem aquí.
Molt bé, doncs t'esperem d'aquí 15 dies.
Molt bé, parlarem de la por.
De la por.
La por viscuda des de les, des de la panxa dels, dels nens, no?
Des,
de la
des del forat aquest.
Des del forat, des del forat, que moltes vegades, és veritat, que ho tenim el, un forat de por.
Sí. Molt bé, Verònica, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a tu.
Adéu-siau.
Una abraçada, bona setmana.
Sant Cugat a fons.